Va, comencem la setmana també millorant el nostre català de la mà del Servei Local de Català. Albert Macià, Marc Oñate, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
Ah, pensava que no saludaves, Albert. Dic, home, ara que
Sí,
estem aquí
home,
parant el...
i tant, sempre.
Escolteu-me, avui, després de parlar l'altre dia de terminologia econòmica, avui aprofundim en el
Sí,
tema.
perquè bé, hem constatat que va tenir molt d'èxit.
Ah, sí? Com ho heu fet? Com ho heu fet?
A veure, intuïció. Home, la veritat és que, a veure, bromes a part, perquè no tenim manera de mesurar l'èxit d'un programa, no? Sí que en Facebook, que vam penjar el post, hem tingut uns quants m'agrada, que bé, que
Ah,
fa
veus que
pensar que la
bé.
gent almenys s'ho ha mirat una micona més, potser més que d'acostumar, que tenen més temps de sentir la ràdio.
Exacte. I que feu coses molt interessants i de
Sí, en
grandíssima
tot
profunditat.
cas, l'Albert i jo hem decidit que sí, que ha tingut molt d'èxit i que continuem
I no seré, no
amb...
seré jo, no seré jo, director d'aquest programa, qui us digui que no.
Al contrari, exacte, això m'agrada.
Exacte.
Doncs això, una miqueta era continuar amb la línia aquesta de valorar o tenir presents les versions catalanes que tenim de moltes paraules del món econòmic i digital i que d'alguna manera a vegades menys tenim en favor d'una llengua que és així més mainstream, no? Ai, perdó, vull dir majoritària. He dit mainstream, ja veig que és majoritària.
Esteu parlant de la gent que diu outsourcing en lloc d'externalitzar, oi? Per exemple.
Per
Per
exemple,
exemple,
sí.
Val. És que és una de les meves lluites personals que algun dia aconseguirem guanyar.
Està bé, que cadascú tingui la seva fita personal i entre tots potser aconseguim alguna cosa. Val. Ah, mira, et plantejo la primera pregunta del dia, Albert. Tu ets dels que fa networking o prefereixes perdó, treballar en xarxa?
Jo quan sento networking surto corrent a la contrària, però perquè tinc els meus
Les
les
teves...
experiències històriques i és com no cal.
Val. Mira, networking o treballar en xarxa, de fet, és el mateix, no? Et feia una mica una pregunta trampa, segur que ja has vist per on anava, però el cas és que, bé, treballar en xarxa també és molt vàlid i jo crec que és molt clar i molt gràfic, no? Per fer referència al networking, tot i que a vegades, segons el context, doncs, a mi jo parlem més de fer xarxa, no? Per exemple, quan hi ha diferents empreses que es troben per col·laborar i actuar conjuntament, o gestió de xarxes, o treballar en xarxa, o fer xarxa, o en xarxa, fins i tot, eh? Vull dir que a partir del mot xarxa podem treballar, doncs, com a partir del mot net, o network, doncs podem anar fent totes les formes en català, que jo crec que són d'aquelles paraules que no dius, home, és que em costa molt perquè no s'entén, és molt més clar en anglès. Home, jo crec que en aquest cas no s'hi valen excuses.
Hem perdut una mica el terreny, en aquest àmbit, però també ho ha fet el castellà, és a dir, que no és que sigui qüestió
Sí!
només del català.
Sí, no, no, si no és una cosa, no cal que anem de víctimes, no? Vull dir, no és una cosa del català. La presència de l'anglès, doncs, es menja moltíssimes llengües, no? I entre elles el català, doncs, a veure, quan realment no tenim una altra manera de dir les coses en la nostra llengua, doncs, a veure, tampoc, vull dir, tot és enriquidor, no? Per definir conceptes i significats, però quan no és necessari, per què, no?
Què més? Què més?
Bé, seguint una mica amb el tema de laboral o, si voleu, el tema econòmic, no? L'àmbit econòmic aquests dies és molt present. Una mica, també, aquestes setmanes i potser quan s'acosti ja més o quan ja entrem directament al juny, hi ha tot el tema de la renda i la declaració de la renda. No sé si l'has fet tu ja, Albert. Ets dels matiners o no?
Estic en procés. No, perquè més encara tenia una sèrie de dubtes per solucionar i, clar, evidentment, una gestoria aquests dies del Covid no és que estigués com molt per respondre molt ràpid, diguem.
No, pobres, em sembla que se'ls ha girat molta feina. Bé, doncs mira, si tens algun dubte, però terminològic, doncs tu i els oients heu de saber que el TERMCAT posa a disposició de tothom qui el vulgui consultar una fantàstica eina que és el Diccionari de la Renda, que és
Uf.
un, ja amb aquest títol, jo crec que és un best-seller, un dels llibres més venuts per al proper Sant Jordi d'aquest estiu, no? Una mica.
Imprescindible, imprescindible, et diria fins i tot. Per llegir el càmping a l'ombra, allà, a la cadira de platja, un diccionari de la renda.
Exacte. Es pot consultar en línia, per això ho comentem. En tot cas, en aquest diccionari, i és un recull de termes, lògicament en català, però també doncs, amb la seva corresponent traducció al castellà o a l'anglès, per exemple, i amb la definició. Aleshores, no sé, hi ha el debat a vegades de si cal marcar la casella de l'església, si no l'hem de marcar, i suposo que quan algú parla això de la casella de l'església, més o menys sap de què anem parlant, no? És a dir, si destinem doncs, una mena d'impostos, no? Doncs, a diverses entitats socials. Però això és com ho coneixem, diguéssim, de manera popular. Però el terme tècnic és el que s'anomena assignació tributària, que vindria a ser doncs, aquest percentatge d'una quota de l'impost de la renda de les persones físiques que decidim si l'estimen a l'Església o a fins socials directament a una entitat o als pressupostos generals de l'Estat. És a dir, que aquesta famosa casa de l'Església, diguéssim, els gestors n'anomenen assignació tributària. Un altre terme que jo reconec que potser per ignorància supina doncs no ho coneixia, sempre que parlem del capital immobiliari, amb dues emmes més o menys sabem de què estem parlant. Però quan parlem del capital mobiliari...
És el que vas a comprar a l'IKEA, no?
Eh?
El que vas a comprar a l'IKEA.
Exacte, no? Que ara ja hi haurà tret un catàleg també de primavera-estiu. El capital mobiliari fa referència al conjunt de béns o drets d'una propietat que tenim una persona, ja sigui física o jurídica, i que aquests drets atenyen a un fons propis, d'acord, que tenen entitats, o bé que alguns tercers ens han cedit d'aquest capital. És a dir, doncs, podríem ser com participacions de capital, no? Tant teves o que un tercer t'hagi cedit a tu. És a dir, el capital immobiliari doncs, serien doncs, domicilis, per exemple, i capital mobiliari seria aquesta participació en fons, en entitats, siguin en comptes corrents, vaja, per dir-ho així clarament. Ara ho podem fer al revés, perquè com que aquest diccionari fantàstic de la renda ens dona també la definició, no només el terme, jo t'ho faré al revés, et donaré la definició i a veure si tu saps de què estem parlant.
Va.
Dius, mira, i dona una pista, eh? Jo et dic que, perquè a vegades això costa d'entrar-hi. Has de pensar d'entrada en l'automoció, en l'automòbil. I sí. La definició diu així, diu, combinació de l'arrendament amb la compravenda de béns mitjançant la qual s'arrenda un bé. De manera que, un cop finalitzat el termini d'arrendament, l'arrendatari té l'opció d'adquirir aquest bé en propietat a un preu equivalent al valor residual, és a dir, un valor menor de l'inicial. I pensa en els cotxes, per dir-ho.
El renting? No.
Bé, jo podria ser, o també del leasing, no?
M'esforço a no mirar-lo, per intentar respondre a la pregunta de veritat.
Sí, doncs renting, leasing... En tot cas, aquí tornen una miqueta reprenent la idea que ha introduït la Mar d'aquests termes anglesos, doncs del leasing, en català en podem dir doncs, arrendament financer, que potser costaria una mica, potser no tindria aquesta clarividència tan directa que té leasing, però és que leasing ja ho podem escriure a la catalana, és a dir, i no L-E-A, com podria fer-ho l'anglès, sinó leasing, L-I accentuada, S-I-N-G, d'acord? És això, doncs, que tu, doncs, diguéssim que t'arrendes un vehicle i, per exemple, per tres anys i al acabat 3 anys, doncs, tens l'opció de comprar-lo al preu que, en funció de l'avaluació que hagi sofert aquest bé o no. Llavors, això se'n diu arrendament financer o més comunament leasing, d'acord? I per escrit a la catalana. Insisteixo que es pot escriure ja la catalanitzat.
Podem dir com s'escriu? És a dir, un altre cop, L-I...
S-I-N-G.
Caram, que estrany, que curiós.
Bé, clar, si et dic potser, per exemple, ara ja que s'acosta a l'estiu, biquini, tu biquini d'entrada ho posaries amb K o amb Q? U.
Jo amb K.
Amb K, clar, perquè originàriament era amb K. Doncs ara ja ho fem amb Q. Doncs una miqueta és aquesta idea, és aquesta mateixa idea de catalanitzar. I clar, si escrivíssim leasing, L-E-A, no diríem, diríem leàsic, no? Llavors és una mica doncs, fer-ho a la catalana.
Déu-n'hi-do. Doncs escolta, ara m'heu deixat de pedra amb això del biquini amb cua, la meva vida no serà el mateix, ja.
Què bé, sempre pots optar pel triquini.
Exacte. Queda molt bé, no et pensis, Això hauria de provar de posar-me'l.
Sí. Mira, si seguim parlant de temes d'economia, inevitablement doncs, hem de parlar de qüestions de gènere. No de gènere pel que fa a paraules en masculí o en femení, perquè això l'anglès, per exemple, és una dificultat que no té, ja que no tenen les terminacions diferents pels substantius masculins o femenins. Però sí que hi ha aquestes diferències socials que a vegades es creen per qüestions d'homes-dones, que en anglès doncs, ja tenen un hàbit no? de buscar denominacions i etiquetes per a aquestes situacions. I, per exemple, el gender gap, que en anglès seria la bretxa de gènere. La bretxa de
Bretxa.
gènere, una
Bretxa.
bretxa, que a més sí, jo sí que crida l'atenció la paraula bretxa. Sí, així en TX, és una paraula catalana correcta i fa referència a la bretxa de gènere, la diferència entre dones i homes pel que fa a la participació, l'accés als recursos, drets, poder, influència, remuneració i guanys en qualsevol àmbit, no? Sobretot professional, es fa molta referència.
Però des
No és
de
el...
quan bretxa és correcta? Ara m'has deixat també un altre cop. Avui m'està sorprenent molt, bretxa. D'on ve això?
Me n'alegro. Ah, doncs si vols, busquem el coromines d'on ve. A veure si ho vols.
Sí,
Vaja, sí.
a ells no t'ho sabria dir, així.
Els deures,
Clar.
ja arriben els
D'on
deures.
ve, diu? Ja arriben els deures, mare de Déu.
És un terme que diria que potser, no sé, anem bé amb la mineria, no? Potser també se fa servir o no, no sé.
No, no,
Ja
tranquil. Tranquil.
ho estudiarem, mira, ens
Tranquils que
apunt.
us deixo fins la propera secció d'aquí dues
Vale.
setmanes.
Doncs, bueno, què més? Tenim el biaix, biaix de gènere, també biaix sí que és una paraula ben
Molt
catalaneta,
bonica, molt bonica, molt
no em
bonica.
diràs que no. Molt maca, oi que sí? Així també alta, IA i X, Fixa't quina combinació més xula de vocals i consonants, m'encanta, biaix de gènere. Que en anglès és gender bias, i és el resultat d'un plantejament erroni d'igualtat o de diferències entre dones i homes que provoca una situació desigual i discriminatòria per un gènere en respecte de l'altre. Està bé aquesta definició que t'acabo d'explicar, no és meva, perquè fa referència a les diferències entre dones i homes, no al fet que les dones estiguin en situació més desigual, no? Tot i que potser la pràctica sí que és la realitat, però en tot cas, lingüísticament, la definició seria aquesta, un biaix quan hi ha un plantejament desigual entre homes i dones. I, finalment, una altra paraula que et volia comentar, no? Una altra manera de referir-nos a una situació de diferència de gènere seria la feminització de la pobresa. Jo t'he de reconèixer que aquest terme no el coneixia. La feminització de la pobresa fa referència a que cada cop és més creixent la pobresa entre les dones en comparació amb els homes, com a resultat d'aquestes discriminacions estructurals de què parlàvem, no? I que afecta doncs, això, les vides professionals de les dones, familiars, i que reflecteix sovint en salaris, pensions, subsidis, etcètera.
És veritat que són temes d'actualitat, eh? Són termes que hem anat sentint també i que evidentment cal parlar, és a dir, és així. En qualsevol cas està bé també que entrin aquest tipus de temes perquè al final la llengua també ha de poder parlar de tot el que és actualitat, no?
Sí, d'això es tracta.
Què més, Albert?
Sí, bé, i reprenent això que deies i fer-ho, diguéssim, en termes ja doncs, de la pròpia llengua, no? Una mica, és a dir, és la voluntat que hem portat avui amb el programa. Si seguim parlant en termes de gènere, segur que tots hem sentit a parlar també del sostre de vidre, sí?
Sí.
Però jo, i un que no havia sentit a parlar, potser per això l'he escollit ja, doncs, d'òndia, doncs segur que també és molt habitual, és la porta de vidre. Bé, i dius la porta de vidre, dius no? I no faré cap broma, aquí, però simplement és la barrera, és a dir, si el sostre doncs, era el límit que tenen les dones per, diguéssim, anar escalant pel que fa a l'àmbit laboral, doncs la porta seria aquesta barrera invisible que fa referència a les limitacions, no ja per ascendir, sinó directament per incorporar-se al mercat de treball, per començar a treballar. És a dir, amb igualtat de condicions que un home. És a dir, el sostre que seria doncs, per anar ascendint, per dir-ho així, la seva carrera, mentre que la porta és per a l'accés. Potser ens pot sobtar més, però també hi ha aquest terme. És a dir, porta de vidre també ve de l'anglès, és glass door, no? Doncs seria això mateix. En tot cas, si abans dèiem que hi havia un diccionari de la renda, també que tots aquests termes i molts més els podeu trobar també, avui ja veu que fem propaganda del TEMCAT, és a dir, a un recull de termes que és la terminologia de les dones al món laboral. D'acord? És a dir, si teniu alguns dubtes, si alguna vegada, sobre tots aquests termes que, doncs, que fan referència al gènere, molt especialment en l'àmbit de la feina, doncs que sapigueu que hi ha aquest recull, la terminologia de les dones al món laboral, i doncs que ja veieu que el TERMCAT té pràcticament un recull o un diccionari per a cada cosa, no?
Podem ajuntar, podem afegir a la nostra biblioteca el diccionari de la renda i la terminologia de les dones al món laboral, eh?
Exacte. Jo crec que si a la teva dona li regales això pel seu aniversari, doncs ja
tindrà content. Triomfarà segur.
Segur, segur. En tot cas, de gènere, qui en saben molt i encara en saben més de música, és un grup que diria que no és el primer la vegada que les portem aquí, que són les Roba Estesa. No sé si alguna et sona que hagi portat alguna cançó abans, Albert.
No, però les conec, no, però les conec.
No ho dubtava, no ho dubtava.
Preparades i esmolades per lluitar. No cosirem mai més els vostres botons, ni la vora de baix dels pantalons. Però atenció, no deixarem mai les agulles que ens han fet les mans tan dures per pagar tots els nostres malsons als collons. els collons.
Doncs vinga, escoltava, queda, què més, Marc?
Doncs mira, si tornem a centrar la mirada en el context del coronavirus, no? Que de fet és el que tenim en el nostre dia a dia, és molt important no fer cas de les fake news. Les fake news és un altre terme que déu-n'hi-do la fortuna que ha fet, però que en català en podem dir tranquil·líssimament, trobo, i d'una manera molt gràfica i molt clara, notícies falses o notícies enganyoses, si vols, no? És a dir, aquelles notícies que ens arriben sovint per WhatsApp i que no podem fer-ne cas perquè no són certes, no? Mm. Si continuem amb la mateixa temàtica, no?, del coronavirus, el que tenim són altres termes associats com confinament o aïllament. De fet, confinament, que en anglès és una paraula també molt, molt similar, confinement, o en castellà confinamiento, es refereix al fet de tancar algú dins un espai limitat, no? Llavors, dins uns confins, no? De fet, vam publicar ara no fa gaire a la premsa local de Sant Cugat també un article en què parlàvem de l'origen de la paraula confinament, confí, etc. No? O recordo ara no fa gaire també un, em sembla que era un tuit pel Mariu Serra, no?, que feia una mica la broma aquesta, no?, de confinament o confitament, que de fet el confit es fa amb un pot tancat. Vull dir que ell també feia la seva analogia particular i anava arribant a la conclusió que si confinament és tancar-se en un espai confinat, no?, marcat per uns confins, confitament també. Bé, me n'estic anant una mica per les branques. No sé si ho has notat.
Ara no sé on vol arribar, però...
No saps on vull arribar, però tampoc no saps d'on vinc, perquè ni jo mateix al final. En tot cas.
Tornem-hi.
Tenim confinament i aïllament. Aïllament amb dièresi i l'I. I confinament que ve de la paraula confí, que vol dir límit i frontera. I fins aquí la meva aportació.
Tornem-hi la pilota. Albert,
et toca.
Jo no sé si ho faré tan graciós. En tot cas... el terme aïllament, no?, en anglès isolation, o aislamiento en castellà, si ho parlem referit exclusivament a termes sanitaris, doncs són aquelles mesures doncs, que quan hi ha algú amb una malaltia contagiosa, doncs fem això, no?, el separem durant el qual, en el període en el qual la malaltia és transmissible, d'acord?, per evitar que l'encomani, d'acord? D'on ve aquesta paraula? Prové de la paraula illa, és a dir, aquesta porció de terra que queda completament separada de la resta de la terra. Doncs aïllar algú és això, separar-lo de la resta doncs, de persones per evitar contagiar. De fet, és això, en el llenguatge general ve dir això, és a dir, una illa està separada del continent pel mar, doncs algú que està aïllat, a vegades algú s'aïlla voluntàriament, no? Ara potser ens sembli una utopia molt llunyana, però abans hi havia persones que de manera voluntària s'aïllaven davant de la voràgine de la vida o del ritme, no?, de la vida quotidiana. Ara, com que ens hem hagut d'aïllar o de confinar obligadament, doncs sembla que això, aquest desig, hagi que caigut en l'oblit, però doncs havia estat molt habitual que algú parlés que se n'anava a passar doncs, una temporada per aïllar-se de l'entorn laboral. En qualsevol cas, confinats, aïllats o de la manera que sigui, doncs ens ha tocat teletreballar, que en vam parlar doncs, en l'anterior programa, i clar, això ha posat de manifest la importància de les noves tecnologies, la importància especial, en especial, de les tecnologies de la informació i, doncs, clar, en paral·lel i ensenyament, per exemple, ha destacat aquest terme, hi ha l'existència del que són immigrants digitals. És a dir, què passa quan, per exemple, els nens porten deures, i ara bé, més que els porten, ara no els poden portar, sinó que els arriben deures telemàticament. Doncs que a vegades, per exemple, els pares doncs, tenen dificultats, o potser més els avis, no? per assumir aquests deures. Per què? Doncs perquè són persones nascudes abans de l'existència de la tecnologia digital i, per tant, es topen amb aquesta bretxa, si voleu dir digital, per dominar les eines, no? És a dir, així com els nens des de pràcticament ja avui dia neixen amb la tauleta sota el braç, que amb any i mig ja, no?, doncs estan enganxats a la tauleta o dos anys, doncs, i aquests ja no seran immigrants digitals, però la generació, fins i tot la nostra una mica, potser hem tingut un peu a cada costat, però la generació, evidentment, dels nostres pares sí que són immigrants digitals perquè doncs, no van néixer amb aquestes tecnologies.
T'ho dic ara.
Com?
Tinc amics de la meva edat que són grans immigrants digitals.
Sí, no? I jo em reconec que en determinats facetes També, vull dir que no... Jo penso que la nostra generació potser... tenim un peu a cada cantó, és a dir, hem viscut l'abans i el després, però, clar, en comparació amb les generacions sí que som també una mica immigrants. En tot cas, immigrants, doble M, perquè ja sabeu que davant de M, en català també escrivim M, com Imma, Immaculada, eh? Immigrant, doncs dues M's.
Trobo que també hauríem de tenir... Perdona, Albert.
Ens faltarien immigrants també lingüístics, no? Tota aquesta gent que parla malament, podríem dir que els hauríem de en aquest cas, de prendre una mica més o no? Això és excessiu, no?
Jo sempre penso que quan algú no domina una matèria, a vegades no és per falta de voluntat, sinó doncs, és per a altres mancances, tot i que això donaria no un programa, sinó per a una sèrie de programes i crec que tampoc avui és el cas.
Una secció sí. Sencera d'un any sencer. En qualsevol cas, parlàvem d'immigrants digitals, són persones que acaben d'arribar a la tecnologia. És una bona manera d'explicar-ho. Què més podem parlar, Mar?
Mira, jo el que trobo falta justament, et volia comentar, és que si bé hi ha el terme aquest, immigrants digitals, el que jo no tinc constància que existeixi és un terme que faci referència a gent que justament ha fet tot el contrari, o sigui, gent que no ha tingut una formació digital en absolut, que potser doncs, ara podríem dir gent que té 60 anys, per exemple, i que en canvi han fet un pas enorme per posar-se al dia i seguir tots aquests corrents de tecnològics i digitals que realment se'ls ha de felicitar perquè penso que no ha de ser gens fàcil. Si l'Albert deia que i jo, doncs, de vegades encara en sentim, no?, que ens falla una miqueta la qüestió digital. Imagina't gent que potser té 20 anys més que nosaltres, no?
No, esclar, és gent que ha fet un grandíssim esforç per formar-se, no? Que al final a vegades penses, veus que hi ha gent que encara no acaba de... Potser no ho acaba de dominar del tot, però el salt que ha fet des de no haver fet mai a estar on està és molt.
Espectacular, sí. I pel que comentaves tu d'immigrants lingüístics, justament aquest matí hi havia un tuit que segura una piulada, segurament es farà bastant recurrent, sobretot en el nostre àmbit filològic, d'una noia que comentava que és més revolucionari parlar bé català que no pas parlar-lo, no? Perquè últimament doncs, es detecta això, no? Que bé, que la gent escriu el català una mica com vol. Ostres, no sé si ho heu vist també. Clar, és que últimament em miro molt les xarxes.
No, és veritat que és un debat, aquest,
de la correcció, de la, sí.
Sí, exacte, de que el valor que li dones també a la llengua, no? Les
sí.
Coses de fer-ho bé o malament o només...
I és el que deies tu, ja no és una qüestió només del català, també amb altres llengües. El fet de fer-ho correctament sembla que és un valor que s'està potser perdent en alguns àmbits, no? El que va ser escandalós va ser també una fotografia que corre també per les xarxes, una noia que s'anunciava per fer classes de repàs.
Ostres, sí!
L'has vist, eh? I escrivia sí, repàs de la pitjor manera possible. Semblava
una actriu. No encertava ni una...
No, pobreta. No. En fi, si vols acabem ja el programa amb dos termes més de l'àmbit així digital. Un seria doncs, tota la petjada digital, no?, que ens estan deixant doncs, totes aquestes noves tecnologies, no?, que és la informació que deixem a internet. No? Una persona deixa la seva petjada. No? Segurament si busquem els nostres noms, doncs, per internet algun rastre hi hem deixat, no?, per internet nosaltres o... Si nosaltres el deixem, imagina't altres persones o empreses, organismes. Doncs es parla de la petjada digital, no? I relacionat amb això, i ja per donar punt final, perdó, aquest programa, parlaríem de la voluntat digital, que és una mena de testament, no? És la disposició que tu fas en relació amb els arxius digitals que hi ha, perquè, clar, evidentment, tot això és un llegat. Exacte.
No, però això és veritat, és un problema que es troba la gent. Ara que tenen a Facebook del pare, no?
Qui se'n fa responsable? Qui se'n fa de tot això? Bé, és igual, deixem-ho aquí, no cal tampoc. Aprofundir-hi més, que fa un dia molt assolellat i molt maco.
Ens hem ficat en algun jardinet.
Sí, també.
Ja ho deixarem estar. Gràcies, Albert, gràcies, Marc, que vagi molt bé.
Molt bé, bona setmana.
Gràcies a tu.